Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 4, els parla Paula Soler. Pedro Sánchez no serà investit avui president del govern espanyol després que Unides Podem finalment s'hagi abstingut en aquesta segona votació. El Partit Socialista ha rebutjat la darrera oferta del partit de Pablo Iglesias, que estava disposat a votar a favor de la investidura de Sánchez si els socialistes els cedien les competències en polítiques actives d'ocupació a canvi de renunciar al Ministeri de Treball. I en clau de territori, els agents de defensa forestal Gavarres Marítima vigilen 5 municipis de la costa entre Santa Cristina d'Aro i Palamós amb l'objectiu de prevenir incendis. Ho explica Joana Valent des de TV Costa Brava. Bona tarda. Fleming s'ompliran de descomptes i promocions.
Moda, calçat, joieria o complements són alguns dels productes que es podran trobar. L'activitat està organitzada per l'Associació de Comerciants de la Zona Alta de Lleida i compta amb el suport de la Paeria, tal com expressava durant la inauguració la regidora de Comerç i Consum de la Paeria, Marta Gispert.
És una manera de dinamitzar doncs, aquesta zona i crec que és una gran iniciativa que s'ha de continuar doncs, preservant i incentivant. Nosaltres des de la regidoria hi donarem tot el suport. Aquest any és un any excepcional en tema de climatologia. Alguna parada doncs, potser no ha pogut arribar a muntar, perquè la veritat és que la calor des de primera hora ja apreta, però tot i això jo crec que la ciutadania ho espera amb molt d'interès.
L'agrupació de comerciants acumula ja 24 edicions del Mercat de les Rebaixes, que se celebra dues vegades a l'estiu i una altra al febrer. A més, enguany el mercat compta amb un punt d'informació de la Fundació Vicente Ferrer sobre la caminada per la llum que se celebrarà aquest divendres.
I acabem parlant del foc que en aquests moments crema Capellades a la comarca de l'Anoia, que ja ha cremat 67 hectàrees. Segons el cap de l'operatiu dels bombers de la Generalitat, Albert Ventosa, està resultant difícil estabilitzar-lo a causa de la discontinuïtat de la superfície cremada. A més, ha comprat l'incendi de Capellades amb el d'Horta de Sant Joan del 2009, on van morir-hi 5 bombers. Un total de 78 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris hi treballen a hores d'ara i han aconseguit estabilitzar el 60% del perímetre del foc. I això és tot. Moltes gràcies per la seva atenció i bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
La justícia és justa en tant en quant es fa en temps i forma de manera adequada. Quan ni en temps o en forma o en cap de les dues es fa de manera adient, la justícia acaba sent negligent. Tan negligent, probablement, com els responsables de l'incendi d'Horta de Sant Joan de fa 10 anys. 10 anys. I que aquest matí s'ha sabut que finalment seran jutjats. És evident que si van ser negligents en la seva actuació, se'ls ha de jutjar. És evident que si van ser negligents en la seva actuació, se'ls ha de condemnar. Però també és evident que si demanem celeritat, justícia i actuació proporcionada amb temps i forma, en el cas, per exemple, dels presos polítics, ho hem de fer en el cas de tots els presos, també dels dos suposats responsables d'aquest incendi. Que cap persona per cap delicte s'hagi d'esperar 10 anys a ser jutjat és absolutament injust. I això ens hauria de fer posar les mans al cap de la mateixa manera que ens fan posar les mans al cap moltes de les coses que passen a la sala del Tribunal Suprem. Amb un agravant o amb un afegitó, i és que és molt probable que a nosaltres com a individus ens acabi afectant més la lentitud de la justícia en casos com el d'Horta de Sant Joan que no pas l'actitud, algú considera negligent, del que passa al Tribunal Suprem. Perquè el que passa al Tribunal Suprem és un fet puntual, esporàdic, amb uns jutjats o amb uns acusats que per la seva posició i la seva rellevància, la seva feina i la seva qualificació, doncs s'allunyen una miqueta del que és la nostra vida quotidiana. Però d'un fet negligent, d'una acusació per un fet que pugui haver estat provocat o accidental, ningú se n'escapa, ningú se n'escapa, cap de nosaltres. Un dia podem tenir un mal dia, un mal moment, una mala decisió o un mal tràngol i provocar un mal que vagi més enllà del que nosaltres preveiem. I a partir d'aquí haurà de ser un jutge qui determini si veritablement ho vam fer de manera conscient i premeditada o, d'altra banda, va ser produït per un descuit o una manca d'atenció. En aquest cas, serem jutjats per la lentitud i per la parsimònia del cas d'Horta de Sant Joan. Per tant, crec que hauríem de ser més sensibles a aquesta realitat i, sobretot, involucrar-nos més en una lentitud d'una justícia que ha de ser justa, ha de ser proporcional, ha de ser meditada i justificada i que en molts casos costa veure que sigui proporcional, costa entendre que sigui meditada i justificada, però el que està clar és que no és adequada en temps. Veurem si un futur ens porta a una millor situació, però malauradament la poca llum que veiem a l'horitzó no apunta cap a aquesta realitat. Bona tarda a tots i benvinguts, ben trobats a l'edició d'avui del FAR, un FAR que, com sempre, hem elaborat amb carinyo, amb atenció i amb dedicació l'equip que fa possible cada tarda aquest programa. I que en els controls tècnics som en David Valverde, en Joan Bosch i en Juanjo López, a la producció, documentació i redacció, Judit Castells, Daniel Iván Fernández, Cristina Cantal, a més de la coordinació, la Isabel González, i qui us parla, en Josep Maria Cano. Fins a 7.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Final a la onada de calor, almenys això és el que diuen. Avui les temperatures han afluixat, no gaire, però han afluixat. Són caloroses, sens dubte, igual, però una mica menys que no passa ahir. En alguns llocs, a primera hora del matí, doncs, hi havia un parell de graus menys. Malgrat tot, la calor és asfixiant i és intensa, i a més s'afegeix als dies de cansament per calor, per altes temperatures que anem portant els humans i que anem afegint dia rere dia. Quin cap de setmana tindrem? Doncs no ho sé, qui sí que ho sap és el Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, escoltem què ens explica en Roc Mateu sobre la previsió de les properes hores. Roc, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, seguim encara amb aquest ambient de tranquil·litat. El sol que s'imposa a totes les comarques del país, també cap a la costa. Hi ha hagut alguns núvols baixos al matí al litoral, però ràpidament anant marxant, a l'espera doncs, que aquesta tarda es mantingui aquest ambient de cel serè, amb un mar molt tranquil en conjunt, marejol a tot el litoral, excepte als punts del Cap de Creus. Aquí puntualment amb àrees de maror. El vent de component sud, entre fluix i moderat, amb algun cop fort cap a la zona de la Costa Brava. Pel que fa a demà divendres, arribaran canvis especialment al cel, amb els núvols, que seran més abundants, sobretot durant la segona meitat de la jornada, i pel que fa al mar, es mantindrà encara amb aquest marejol i el vent de component sud, que s'imposarà tota la costa, entre fluix i moderat. Finalment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs veurem si s'acaba complint aquesta previsió. Gràcies, Roc.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem fent-nos ressò d'un nou incendi a Catalunya. És el que s'està duent, el que s'està produint a Capellades, a la comarca de l'Anoia. De moment són 57 les hectàrees que ha cremat. I, tot i que ja no hi ha flames, l'incendi continua actiu, segons els bombers de la Generalitat. Ivan.
A hores d'ara no hi ha flames, però sí punts molt calents. Per això, tot i que els bombers tenen estabilitzat el 60% del perímetre, alerten del risc de represes, coincidint amb les hores de màxima calor. En aquests moments, els bombers estan intensificant les tasques per refredar aquests punts calents. De fet, una setantena de dotacions terrestres hi treballen des d'ahir al vespre, i ha estat també aquest matí quan s'han tornat a incorporar 10 mitjans aeris. Des de bombers expliquen que el principal problema és que el perímetre afectat no és continu. Això és el que està dificultant les tasques, juntament amb els desnivells que presenta el terreny, de molt difícil accés perquè els bombers puguin treballar amb normalitat. L'incendi es va originar ahir a la tarda per l'explosió d'un vehicle a la carretera C15. Va obligar a tallar aquesta carretera, aquesta mateixa carretera, en els dos sentits, entre la Pobla de Claramunt i Cabrera d'Anoia, però, segons ha informat Protecció Civil, la via ha quedat reoberta aquest mateix matí. Tot i això, es demana circular encara amb prudència. També es va tallar la circulació de trens entre Capellades i Igualada, un servei que va quedar restablert a darrera hora de la nit. De moment, masies i urbanitzacions properes no s'han vist afectades per l'incendi, tot i que el foc avança en direcció nord.
I no deixem de parlar d'incendis, perquè els agents de defensa forestals, els ADFs, estan fent tasques de prevenció al Baix Empordà per pel·lar el risc d'incendi forestal, que es troba a hores d'ara al nivell 2 alfa. Cristina.
Els agents de defensa forestal treballen patrullant, fent tasques d'informació, prevenció i conscienciació per evitar situacions que podrien desencadenar en un foc. L'onada de calor ha situat la comarca del Baix Empordà a nivell alfa 2 sobre 3 de risc d'incendi forestal. Els ADF Gavarres Marítimes estan desplegats ara entre Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell Platja d'Aro, Calonge Sant Antoni i Palamós. I també hi ha un segon dispositiu, en aquest cas de la Federació Gavarres, amb 11 persones que treballen amb 4 vehicles. Dos estan patrullant per les Gavarres, un per l'Ardenya i un darrer per al massís del Montgrí.
I l'Ajuntament de Palamós mantindrà tancada la cala Corbs mentre hi hagi risc de desprendiment.
Tècnics del consistori palamusià han inspeccionat aquest matí el penya-segat de la cala Corbs, d'on ahir a la tarda van caure unes pedres que van ferir un home de 50 anys de nacionalitat holandesa, i han valorat que encara despreniments. Per aquest motiu, la prohibició d'accés a la cala segueix vigent fins a nou avís. L'Ajuntament de Palamós traslladarà aquesta situació de risc a l'Administració de Costes de l'Estat, que té competències en aquest àmbit litoral, perquè determini quines actuacions cal fer. L'home ferit, a qui li va caure una pedra de la paret de roca al cap, es recupera favorablement a l'Hospital de Palamós, on va ser traslladat ahir a la tarda.
La presidenta del Port de Barcelona disposada a establir un pla d'actuació per limitar la pol·lució sense limitar-ne l'activitat. Isabel González.
Així ho ha expressat Mercè Conesa, qui s'ha mostrat favorable a concretar mesures per tal de limitar la contaminació de l'activitat portuària. La presidenta, però, s'ha mostrat més reticent a l'hora de limitar-ne la seva activitat, tal com va proposar ara fa unes setmanes l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i assegura que cal ser prudents i demana més rigor a l'alcaldessa. Sabedors de la situació d'emergència climàtica, Conesa explica que aquest pla d'actuació es concretarà amb dades a la mà dels tres estudis a la elaborats per Barcelona Regional i que donen dades d'emissions al port, localitzen les fonts d'aquestes emissions i plantegen opcions alternatives de mobilitat. Hem de parlar quin és l'impacte de l'activitat portuària a la ciutat i de com l'autoritat es responsabilitza perquè aquest impacte sigui menor, ha assegurat Conesa, que ha explicat també que durant la primera quinzena de setembre té previst reunir-se amb la tinent d'alcalde d'Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz.
I aquest matí molta tensió entre els veïns de Premià de Mar i Mossos d'Esquadra per un desnonament.
Un desnonament que han pogut evitar. Els veïns liderats per la xarxa d'habitatge del Baix Maresme han aconseguit aturar aquest desnonament de la veïna previst per a primera hora d'aquest matí. Era el tercer intent que es feia d'aquest desnonament. Una veïna que, per cert, ara fa uns dies intentava treure's la vida degut a la seva situació personal. L'aturada, però, s'ha vist enmig de la tensió entre els Mossos, que han començat a empantar la gent per intentar dissoldre el grup. Un cop han aturat el desnonament, mig centenar de veïns han anat a l'Ajuntament per tal de forçar una reunió amb l'alcalde, qui els ha acabat atenent i els ha garantit el suport dels serveis socials i els hi ha donat algunes alternatives, de les quals no se saben gaire els detalls, però això sí, s'ha assegurat que la veïna no es quedaria al carrer.
I al balcó de l'Ajuntament de Tarragona llueix des d'aquest dijous una pancarta amb suport als presos independentistes. Daniel.
La lona inscrita amb el lema Llibertat presos polítics ha estat col·locada per tres operaris cap a les 11 del matí. La mesura es va aprovar en el darrer ple gràcies al vot de qualitat de l'alcalde, ja que hi va haver un empat a vots. Hi van votar a favor Esquerra, Junts per Tarragona i la CUP, i en Comú Podem, soci de govern d'Esquerra, es va abstenir. El PSC, Ciutadans i el PP hi van votar en contra. L'absència d'un regidor socialista és el que va provocar aquest empat. La tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, Laura Castel, ha justificat l'acció en considerar que es tracta d'un acte de democràcia, pel fet que compleix un acord del ple. De tota manera, Castel ha deixat clar que si hi ha un nou acord del ple en el qual es demana la retirada, també el compliran. L'escoltem.
Ja que ha sigut una conseqüència d'un acte, diguéssim, de ple i, per tant, a conseqüència de la democràcia, nosaltres, conseqüència de la democràcia, si hi hagués un altre ple en contra i així ho decidís el ple, nosaltres la retiraríem amb tot. Cal ser conscient de que si això, si la reivindicació positiva, com pot ser una reivindicació en la que estem dient s'estan violant uns drets humans a casa nostra, si això fa nosa a la consciència dels nostres dels membres d'aquesta corporació i tenen un problema d'ètica política perquè això els hi remou la consciència i necessiten retirar aquesta pancarta perquè els hi posa una mica de diguéssim, els qüestione la seva moralitat, potser això s'haurien de qüestionar de per què socialistes i Partit Popular, en casos com els de Venezuela o Turquia, són capaços d'ingerir-se en el dret dels altres estats i reivindicar la llibertat dels presos polítics en altres estats, i aquí no la volen reivindicar, sinó que la volen invisibilitzar.
De fet, durant el debat per la col·locació de la pancarta celebrat en el ple d'aquest mes de juliol, el conseller del PP, José Luis Martín, ja va anunciar que presentaria una altra moció instant a que es tregui. Per tant, hi hauria llavors una majoria del PSC, Ciutadans i el PP, ja que en Comú Podem s'abstindria de nou. Així doncs, aquesta pancarta podria estar penjada només un parell de mesos perquè el pròxim plenari està previst a finals de setembre.
I les comunitats de regants del Delta reclamen que el llepó sigui declarat plaga i mesures urgents per combatre el Judit.
De la calor i coincidint amb el punt àlgid de la campanya de l'arròs, a Pes d'Algues apareixen al tram final del riu i els canals de rec recobrint el fons i les parets de les conduccions, dificultant així la circulació de l'aigua i provocant obstruccions en preses de rec i estacions de bombament. Segons apunten les comunitats en un comunicat conjunt, la part del pressupost que se destina a les tasques de neteja del llepó supera ja el 50%. Els regants, tot i que fa molt de temps que tenen problemes amb el llepó, sostenen que en els últims anys la situació s'ha agreujat i ara diuen que ja es desborda. Afegeixen que, a banda dels problemes que provoca el regadiu, també representa un perill per a la biodiversitat, sent els macròfits l'hàbitat idoni per a les larves de mosca negra, així com també afecta l'equilibri dels ecosistemes, provocant problemes d'anòxia a les llacunes i a les badies del Delta de l'Ebre. És per això que reclamen un pla amb la participació i compromís de totes les administracions implicades en la gestió fluvial.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Espècies autòctones.
I fem la darrera connexió amb l'Ivan. Parlem, com sempre, arribats a aquesta hora, de les espècies autòctones. Hem conegut de tot tipus de bèsties i d'animals, rèptils, amfibis i elements autòctons. En tot cas, Ivan, si et sembla, avui de què parlem?
I arribem al darrer dijous de la temporada, darrer dijous on coneixerem noves espècies autòctones, i ho farem com sempre, com ho hem fet durant gairebé gran part d'aquesta temporada, amb l'herpetòleg col·laborador del programa, l'amic Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Darrer tram de la temporada, primer de tot agrair-te que ens hagis acompanyat i ens hagis descobert doncs tot aquest món de rèptils i amfibis, i avui acabem parlant de tortugues, de la tortuga d'estany.
Espero que no sigui l'últim.
No, evidentment, evidentment. En tot cas, parlem d'un animal simpàtic, diguem-ho així, eh?
Sí, podem parlar del rèptil més agraciat per la societat, no? Qui no ha tingut alguna vegada, ha vist, coneix algú que té una tortuga. Avui parlarem de la tortuga, diguéssim, de les més amenaçades que tenim a Catalunya.
Ara en parlarem de problemes de conservació, com sempre ho deixem pel final de la secció, però abans presentem aquesta tortuga d'estany. Com és la tortuga d'estany?
Tortuga d'estany és una tortuga que pot arribar als 20 centímetres, principalment és una tortuga fosca, de color negre, podríem dir, i es caracteritza pel cap i les potes, vale? És d'un fons negre amb punts de color groc, vale? I és una espècie que és molt esquiva per veure-la.
És difícil de veure-la, per tant, eh?
Sí, és una tortuga que és molt, diguéssim, que quan per fer els controls s'ha de mirar molt bé tota la vora del lloc on es troba, els estanys, els rius, i que quan detecta la presència humana de seguida es fica a l'aigua i desapareix.
Aquesta és la típica tortuga, però, que trobem, per exemple, que podem tenir de mascota, o no és ben bé aquesta?
Aquesta no la podem tenir de mascota, és una espècie que està totalment protegida, és una espècie que pateix una miqueta la regressió i és una espècie que no es pot capturar. Mm-hmm. És un dels seus principals problemes. La gent les captura i les emporta a casa. Mm-hmm. Això no pot ser.
És una tortuga petitona, gran... De quina mida estem parlant, més o menys?
Pues, els adults arriben als 20 centímetres. És una tortuga, podem dir, mitjaneta.
I no fa vida terrestre, o sí?
No, normalment sempre està a l'aigua, però surt fora a prendre el sol cada matí, això sí, agafa temperatura, com bon rèptil, no? Com ectoterm, que és... I també surt a fer la posta, clar, a les vores de les zones d'aigua, on no arribi la humitat excessiva del seu riu o el seu estany. Ella fa la posta i allà deixa els ous que incubin.
Per tant, la posta la fa fora de l'aigua, eh?
Sí, 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 sí.
Ho dic perquè hem conegut algunes espècies on ho feia a la vora de la bassa, a la vora de l'estany. En
sí, però els rèptils sempre fora de l'aigua. O sigui, tenen aquesta característica reproductiva. Els amfibis sempre la fan dins de l'aigua, però els rèptils sempre en zones seques, en certa humitat i...
Estem en temporada de posta o no? No és temporada ara de reproducció?
Sí,
de
ara farien la posta. No li quedarà gaire. Entre aquest mes i el que ve faran les postes aquestes tortugues.
On la trobem, la tortuga d'estany?
La tortuga d'estany la trobem... a la zona de, podríem dir que a la zona de l'Empordà, el Vera, vale? I després la podem trobar a la zona, bueno, podem dir que fins a la meitat de la depressió de l'Ebre, a Lleida i a les Terres de l'Ebre, i després alguna població tarragonina i poblacions puntuals introduïdes, com pues, a l'estany de Banyoles, que han fet una introducció als amics de l'Albera, i després pues, a altres llacs que estan fent introduccions per intentar no perdre aquesta tortuga i no perdre la genètica que tenim a Catalunya.
Per tant, àmpliament distribuïda. És una tortuga, la podem trobar gairebé tot arreu,
sí,
eh?
Sí, però no la trobem al Pirineu, per exemple, no la trobem a la Catalunya central, amb molt poques localitzacions... Llavors, és una tortuga que podem dir que té l'hàbitat, la distribució molt fraccionada. No té connexió genètica entre les poblacions del nord i del sud de Catalunya.
Parlem de problemes de conservació, perquè la tortuga d'estany té un problema amb espècies invasores, eh?
Sí, una de la principal problema que s'està trobant, i és un principal problema que és el que parlàvem al principi, no? Qui no té una tortuga. Les tortugues de Florida, les tortugues que té la gent a casa, que compres a la botiga per molt pocs diners, la gent no sap que quan les tenen a casa i quan ja són molt grans, aquestes tortugues poden arribar a fer 37 centímetres. Són molt més grans, són tortugues molt més agressives. El que fan és que la gent... Ah, tinc aquesta tortuga, però clar, ara ja és molt gran, fa pudor, he de canviar l'aigua, el filtratge no em funciona, he d'alimentar-la, m'he d'anar de vacances, i el que fan és, ja no la vull, i com no la vull, pensen que el millor per ella seria deixar-la en una bassa o en un riu. Quan la deixen en una bassa o en un riu, i pensen, no, estarà bé, aquí està perfecta, hi ha més tortugues... però no es donen compte que les tortugues que hi ha allà, si són espècies autòctones, el que faran és desplaçar-les. Uh-huh. La teva tortuga estarà molt bé, però les tortugues autòctones hauran de buscar-se un altre lloc, perquè són molt agressives, perquè competeixen pels recursos, l'alimentació, zona d'insolació, zona de posta... Llavors, la gent ha de saber que quan ja no volem tenir una tortuga, quan jo no podem mantenir una tortuga... Hi ha centres que les acull, com l'Escola de Natura de Parets, com el Centre Fauna de Torrefarrosa, com molts llocs on poden anar a portar aquests animals, vale? Perquè no acabin els hàbitats. També s'ha de dir que si sabem que comprem una tortuga i aquesta tortuga viurà 45 anys, vale? Quan la comprem hem de fer una reflexió i dir, puc mantenir aquesta tortuga durant 45 anys? La compro. Si no, millor no comprar-la.
En tot cas, sí que és cert, que a diferència d'altres espècies, en el cas de les tortugues, s'estan fent molts projectes educatius per intentar doncs, evitar justament això. Sí. Daniel Fernández, ha arribat el moment d'acomiadar-nos, però, de nou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta temporada, descobrint-nos espècies autòctones que tenim al nostre territori. Ha estat un plaer, de debò.
Ha sigut un plaer per mi també i bones vacances.
Igualment, ens tornarem a veure.
Fins la propera. Adéu.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Situat a la Riera Bisbe Pol, la zona més cèntrica i comercial d'Arenys de Mar, l'Open Sports Café és un bar diferent, interactiu, amb una xarxa audiovisual única que permet seguir els diferents esdeveniments esportius des de qualsevol punt del bar.
No saps on veure el gran partit de la setmana o reunir-te amb els teus amics per comentar la jugada? Vine a Open Sports Café, el restaurant bar temàtic d'Arenys. Tenim una carta molt variada. Esmorzars energètics, pizzas, amanides, carn argentina, hamburgueses casolanes, postres i pastissos del dia. Tenim diferents espais on podràs fer els sopars de grup, aniversaris o trobades.
Sent la passió del teu esport favorit en un lloc on l'afició és la protagonista. Celebra-ho a l'Open Sports Café.
Hola, on em recomanes sopar?
Jo vaig al Cafè Vintage, Burger i Brasa. Al Cafè Vintage trobaràs un entorn càlid i agradable. Els mou la passió. Passió pel cafè, passió per la brasa i passió pel producte i servei de qualitat.
Sona bé, ara hi vaig.
Ah, i al Cafè Vintage les hamburgueses són de carn de bou de primera qualitat i elaborades amb la seva pròpia recepta, fetes al moment amb el forn Josper. No pots no tastar-les. Al Cafè Vintage a la Riera Parapita 115 d'Arenys de Mar, telèfon 93 795 76 20 o al web vintagecafearenys.com.
Nou Comfort, lampisteria general, manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar, oficina, comunitat de veïns, especialistes en aigua, llum, calefacció, calderes, aire condicionat, gas, osmosis. Legalitzem totes les instal·lacions, butlletins i també tramitem altes de gas. Nou departament de reformes i rehabilitacions a la teva disposició. Pressupost sense compromís. El millor servei, al millor preu. Nou Comfort. Ofertes i promocions al web noucomfort.com. Ens trobaràs a la Riera Gavarra 70 de Canet de Mar i a la Riera Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 6185.
El dia com brilla el sol. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Som en ple procés per cobrir 5.000 places de docents a Catalunya. S'estan fent actualment les oposicions per escollir les 5.000 persones que, segons aquestes proves, siguin més idònies per cobrir aquests llocs de treball. S'hi han presentat 20.000 persones. És a dir, toquen a 4 opositors per cada plaça de docent. No és gaire. Hi ha hagut oposicions on, al final, n'eren 11 per cada plaça. 1.000 places, recordo unes que eren 1.000 places, 11.000 i pico, gairebé 12.000 opositors. Per tant, diguéssim que són unes oposicions, bueno, en tot cas no de les més nombroses que ha fet la Generalitat de Catalunya, plaça opositors, però sí de les més polèmiques. Perquè un grup d'opositors, aproximadament a hores d'ara uns 200, han denunciat irregularitats. Consideren que el procés no és prou garantista, que no és prou transparent i que s'està suspenent gent sense que veritablement sàpiga la raó per la qual han estat suspesos. A més de tot això, se'ls fa presentar un treball on hi consta el seu nom i les seves dades, quan de fet aquests processos, habitualment, els exàmens i les proves solen ser anònimes, solen portar un número o un codi de barres que després amb un sistema informàtic identifica quin és l'opositor que ha fet aquella prova. En tot cas, en volem saber més, per això saludem a l'Àlex Rosa, que és portaveu de la plataforma d'aquesta gent, d'aquests opositors que han denunciat. Àlex, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Bé, jo només he anomenat dues de les qüestions que heu posat damunt de la taula, però pel que sembla el procés està sent molt estrany, per no utilitzar un altre terme.
Sí, està sent... Bé, de fet, tampoc penso que hagi estat més estrany que altres vegades. Simplement la diferència, i és que l'any passat va haver unes places que es van fer a concurs d'oposició, però van ser poques. El gran gruix de places venia de 9 anys enrere, per tant, teníem un buit en què no s'havien fet oposicions, i si pensem 9 anys enrere, sí que hi havia xarxes socials, però no les teníem als smartphones, és a dir, no estàvem tan hiperconnectats com ara, no? Per tant, no creiem que estigui passant res de nou, sinó que ara la hiperconnectivitat que tenim ens ha fet veure que aquestes irregularitats, doncs, són presents arreu del territori i força nombroses.
Però, de fet, les xarxes socials fa anys que hi són, i potser essència, però sí en d'altres departaments de la Generalitat s'han fet oposicions i, home, totes sempre generen neguit entre algun dels opositors, però no fins a aquest punt.
Exacte. Sí que hi ha diferència en com s'avalua uns cossos o uns altres, no? Evidentment, coneixem diferents opositors que han pogut opositar, per exemple, el cos de bombers, i fins i tot amb anterioritat a la publicitació de les notes saben si suspendran o aprovaran, perquè els criteris són superclars. La diferència amb el cos de mestres és que no existeixen una baremació oficial de com s'avaluen aquestes proves, ni en la seva part pràctica, ni en la seva part teòrica, ni en la seva programació. Per tant, aquestes proves el que no podem fer és avaluar-les d'aquesta manera com s'està fent.
Escolta'm, a més s'han invertit algun ordre de proves, no? És a dir, una de les qüestions que denunciàveu és que hi ha una segona prova que abans es passava com a primera i ara no se sap per què s'ha posposat la seva realització.
Correcte, diuen que s'ha capgirat aquest ordre de les proves en teoria per facilitar o per donar més importància a l'experiència, però llavors ha passat la programació teòrica, la programació de la unitat didàctica davant. Aquesta programació ara el que ha fet és que va identificada amb noms i cognoms. Llavors, és el sistema que ha canviat i realment diuen que és per afavorir la pràctica docent, però no ha estat així perquè no s'ha valorat amb uns criteris oficials.
I el dels noms dels treballs, no? També fan presentar els treballs amb noms. Sou avaluats per companys, d'altra banda, perquè molts dels que opositaven o dels que opositen són interins, i per tant, clar, és evident que si en el treball hi ha el nom, algun dels del tribunal pot identificar quina persona pertany.
Exacte, és una de les màximes queixes, no? És a dir, hi ha hagut 5.005 places en aquest concurs per 20.000 opositors. Aleshores, per 20.000 opositors vol dir que s'han hagut de crear més de 100 tribunals. Cada tribunal està format per 5 membres. Això vol dir que s'ha necessitat un gran nombre de persones per fer aquests tribunals. Aleshores, no es desplacen territorialment, és a dir, els tribunals són membres de les escoles, dels instituts, és a dir, companys i companyes de feina. Si jo oposito a la zona del Maresme, en el meu tribunal hi ha persones del Maresme, per tant, i tots sabem com és la nostra comarca, que ens coneixem. Llavors és molt fàcil que en un tribunal coneguis a bastants opositors o opositores. Això, donat a que tu tens en mans uns treballs amb noms i cognoms i DNI, doncs ha facilitat molt, doncs, la ha posat en solfa la pèrdua d'anonimat.
Escolta'm, aquesta denúncia a hores d'ara la feu 200 persones que nosaltres tinguem, ara em diràs si és rigorosa o no la dada, però fins a 200 persones de les 20.000 que s'han presentat. Per tant, estem parlant d'un 1%.
A veure, cal anar pas a pas. Val?
Matisem, molt bé.
Anem a fer matisos. Val? Hi ha hagut 20.000 aspirants dels quals no s'han presentat 20.000. Val? És a dir, 20.000 són les persones que s'inscriuen quan s'obre el període d'inscripció, que va ser el mes de febrer. Val? D'aquestes 20.000 no han arribat 20.000 a concursar. D'acord? Aleshores, després anem a veure, perquè no són 4 places per opositor, sinó que hi ha diferents especialitats. Val? Estem parlant en què hi ha especialitats en què hi ha hagut 20 opositors per plaça. Val? Perquè hi ha hagut les de primària, hi ha hagut les d'infantil, hi ha hagut les d'FP, les de cicles formatius, conegut com a FP. Sí. D'acord? Per tant, aquest és el sistema actual com el tenim repartit. D'acord? Aleshores, estem parlant que d'aquests aspirants que han fet finalment la primera part de la prova, val? Que no tenim les xifres actualment de quants són, d'aquests, uns 200 som els que estem organitzats, no que hagin presentat denúncia. Vull dir, perquè nosaltres intentem fer tota la difusió per intentar donar una resposta al màxim de col·lectiva possible. Però això no vol dir que haguem arribat a tothom i que, evidentment, hi ha gent que ja ho ha fet. Nosaltres encara estem intentant, estem amb assessorament legal per fer uns recursos ben redactats, però ja se n'han presentat a títol individual. Hi ha gent que ha buscat el seu assessorament en sindicats particulars i hi ha gent que ho ha buscat amb advocats particulars. D'acord? Per tant, aquestes 200 persones no representen un 1%. Per què? Perquè estem parlant de la primera part d'oposició i estem parlant de la gent no aprovada de part d'oposició. A partir d'aquí, de la gent no aprovada, anem a desgranar. D'acord? La gent que, evidentment, creu que està suspesa perquè no s'hi ha esforçat. Vull dir, un concurs d'oposició requereix un esforç de tot un any, pràcticament, en què has de deixar moltes coses per dedicar-t'hi en ple. D'acord? Aleshores, hi ha molta gent que n'és plenament conscient que en un moment determinat opta per presentar-se a les oposicions amb el que té, però sap que doncs, va per provar, per veure com es fan, per si sona la flauta, etc. Però hi ha molta gent que no recorre perquè sap perfectament que aquesta nota és la que li correspon perquè allò no s'ha... No, perquè no ho ha fet bé, perquè no s'hi ha esforçat. Val? Per tant, ja anem reduint. I d'aquesta primera fase estem parlant que ara, aquests dies, estem rebent ja els aspirants de la segona fase. D'acord? Per tant, clar, tot això s'ha de matisar. És a dir, som 200 persones organitzades, que no vol dir que respongui a un 1% dels aspirants, perquè s'ha d'anar desglosant aquestes... I si ens fixem en què és un procés d'oposició, com n'hi ha hagut tants d'altres, i que mai s'han organitzat 200 persones per donar resposta col·lectiva al departament, doncs això no podríem dir que és un 1%, sinó podríem dir que és un èxit de resposta col·lectiva.
Heu presentat, en el teu cas o en el vostre cas, heu presentat evidentment recurs. Sabeu alguna cosa d'aquest recurs o no?
El recurs, de mitjana, tenim de termini fins al dia 17 d'agost per presentar-lo, que és sí, més o menys quan s'han entregat les resolucions de les reclamacions. Aleshores, aquests recursos, la gran majoria no estan presentats encara perquè ho estem fent amb advocats, d'acord? És a dir, un recurs d'alçada és molt fàcilment que administrativament el puguin desestimar per defecte de forma. Per tant, nosaltres som mestres, som docents, i des de la nostra humilitat el que fem és ens hem posat a disposició d'un col·lectiu d'advocats que és qui està amb els nostres casos oferint-nos aquest assessorament per redactar-los. Per tant, és a partir de demà, en principi, quan començarem a presentar els recursos. Aquest recurs d'alçada, aleshores, té el seu termini administratiu per donar resposta, que és de 2 mesos, i, per tant, quan tinguem la resolució d'aquest recurs d'alçada, que són totes les vies administratives, és quan nosaltres ens podrem dirigir o bé al síndic de greuges o bé a interposar el contenciós administratiu, que és on denunciarem tot el que és la manca de transparència en els criteris d'avaluació i el greuge comparatiu per aplicar el principi d'arbitrarietat en no existir un barem oficial i, per altra banda, les irregularitats de caire administratiu i normatiu, com no demanar els DNIs, permetre programacions a dues cares, etc., identificar per xarxes socials els membres opositors, etc., etc.
Hi ha una qüestió que apuntaves una mica ara i és el fet que el no haver, per exemple, en el cas de la baremació, no? El no haver uns criteris publicats de com es puntua cada treball o cada feina presentada per als opositors, realment es desconeix ben bé amb quins criteris es posen uns punts o uns altres. Per tant, no sé en base a què es pot presentar el recurs, si no és en base a la totalitat. Saps el que vull dir?
El recurs, si ens fixem, i per això estem en mans d'advocats, ens fixarem primer en la jurisprudència. I què diuen jurisprudència d'altres processos similars? Doncs que els criteris d'avaluació han d'estar definits i han d'estar clars. I han d'estar clars en la seva baremació. Per què? Doncs perquè en aquests casos que hi ha tants tribunals, jo, per exemple, que he opositat perquè el seu Maresme Vallès Oriental m'ha tocat a Granollers, jo he de ser exactament avaluat de la mateixa forma que el tribunal que hi havia Masnou. És a dir, no pot ser que jo, amb un mateix treball i una mateixa exposició, pogués aprovar a Granollers i suspendre el Masnou o a l'inrevés. Per tant, les esmenes, en primer lloc, van en aquest sentit, perquè aquesta baremació ha d'existir. Per tant, en la seva totalitat, en principi anirem per aquí, perquè no és possible que en un procés tan important com decidir qui seran els funcionaris i funcionàries amb una feina de per vida, amb un sou públic de per vida, que tindran l'educació del nostre país en mans i que s'hagi fet amb un sistema avaluatiu que no té ni indicadors, ni criteris, ni barems. Per tant, aquí sí que és el primer punt on anirem, però ho anirem fent per parts, perquè això és el que nosaltres interposem en el recurs d'alçada individual, i quan tu deies de la totalitat, hi ha altres aspectes, perquè com el demanar DNIs o altres fets impugnables que els tribunals hagin dit que es podien fer reclamacions orals, que això no és cert, està totalment fora de normativa i suposaria prevaricació, perquè seria abús de poder des de la figura de president de tribunal fer creure una fórmula administrativa és vàlida i no ho és. Per tant, això serà amb una fórmula col·lectiva que farem aquesta plataforma que, com bé deia, ara estem rebent la segona fase d'oposició, totes les queixes, i estem sumant més o menys unes 30 persones cada matí i cada tarda.
Doncs, escolta'm, déu-n'hi-do, tant de temps esperar les oposicions perquè es presentin d'aquesta manera, per fer-ho així.
No, la veritat és que és lamentable, i de fet la sensació més general que hi ha entre el grup d'opositors i opositores és no tornar-s'hi a presentar, perquè ja n'hi ha prou de fer cert aquest mite de que les oposicions és una sort i és una loteria, perquè per sort un es compra un cupó de la 11. No es presenta unes oposicions. Per tant, ens neguem a acceptar-ho i ens neguem a estar un altre any de la nostra vida destinant tots aquests recursos quan sabem perfectament, perquè som mestres i sabem com funciona un sistema d'avaluació, com s'apliquen els criteris, que tenim uns treballs que estan ben fets i que ens han suspès per ordres de dalt, no perquè siguin treballs mal fets.
Àlex Rosa, portaveu de la plataforma d'afectats, moltíssimes gràcies. Estem en contacte i davant de qualsevol novetat ens ho feu saber. Que vagi bé.
A vosaltres, gràcies.
A reveure. I anem de reivindicació en reivindicació, i ojo, que són reivindicacions en temes troncals, en temes capdals. Ara parlàvem d'ensenyament, parlàvem d'educació, parlem ara d'assistència a la gent gran, de serveis socials. Un centenar de persones aquest matí s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume, a Barcelona, amb la voluntat d'exigir una pujada dels salaris i també una millora de les condicions laborals dels professionals que treballen diàriament atenent a la gent gran, un col·lectiu que sembla no està prou vist la seva feina ni el seu pes específic per part de les administracions. De fet, aquesta és una protesta que arreplega no només els treballadors, sinó també les empreses que treballen en aquest sector. Volem parlar-ho amb Javier Moreno, que és secretari de Serveis Socials i Igualtat de la UGT Catalunya. Javier, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Sembla que la cosa ve de lluny i és profunda. El menysteniment o la poca consideració que aquest sector, d'altra banda, imprescindible té per bona part de les administracions, no?
Doncs així és, perquè de fet aquest és el segon manifest que hem presentat avui en aquesta concentració que hem fet a la plaça Sant Jaume a Barcelona. El primer va fer, avui fa justament 2 anys, o sigui, va ser al juliol de l'any 2017. Estem en el mateix punt. Aquest és el símptoma més clar de gravetat de la situació que pateix el sector d'atenció a les persones en general i en particular el sector d'atenció a la gent gran.
Crida l'atenció... Digue'm.
No,
deia que crida l'atenció, en aquests casos, solen ser reivindicacions que de vegades o sovint parteixen del món del treball, és a dir, les entitats sindicals us en feu ressò i a partir d'aquí doncs mobilitzeu la maquinària, però sempre a nivell laboral. En aquest cas no és així. La mancança deu ser tan clara i tan manifesta que no només els sindicats, sinó també les patronals, les empreses, reivindiquen que es posi fil a l'agulla.
Ho acabes de descriure perfectament, és a dir, la situació és tan crítica que ha unit a dues parts contràries, no?, que són la patronal i el sindicat. De fet, portem els 2 anys conjuntament fent aquestes reivindicacions. Penseu que portem 10 anys, que es diu ràpid, o sigui, una dècada de tarifes congelades, amb la qual cosa el servei ha perdut una qualitat... han passat molt de temps. A més, hi ha una reivindicació molt clara, que és que el problema principal que ara les entitats i també pateixen com a conflicte laboral, que és que no troben treballadors. És a dir, no hi ha infermers, infermeres, i tampoc ja no troben gerocultors que vulguin treballar en aquest sector. La gent jove marxa i la gent que es va jubilant no troben recanvi pels treballadors professionals. Hi ha dues dades clares, no?, que avui hem donat. De fet, li hem comunicat als grups parlamentaris que després del registre del Parlament han tingut la deferència de reunir-se amb nosaltres. Penseu que un gerocultor, que és la figura d'atenció directa en un geriàtric,
sí,
el seu salari brut és 985 euros.
Brut, és a dir, salari mínim.
Una persona cobra 875 euros amb les seves retencions, no? Però no és això el més greu, és que cobra això treballant les 40 hores setmanals. Penseu que estem a prop de la jornada màxima que la Seguretat Social dona com a permesa. La gent treballa 1.792 hores a l'any. Una barbaritat. I el més greu, que és que són treballadors de centres en què les places són concertades, són de l'administració, i els centres que són de gestió directa fan la mateixa tasca però cobren gairebé 400 euros més. Clar, això és intolerable. A mateix treball, mateix salari, no? De fet, el manifest és el que recull. Nosaltres teníem plantejat un treball durant aquest temps, portem des del gener amb negociacions amb el govern, i el passat 18 de juliol la veritat que la proposta queda molt, molt, molt llunyana de lo que nosaltres esperàvem.
Clar, deies, no hi ha gent que hi vulgui treballar, no hi volen treballar perquè per aquests sous a la que poden marxen, i per tant les places queden vacants.
Mira, li donaven una resposta clara, és a dir, l'últim conveni signat de supermercats de Mercadona, el conveni col·lectiu recull un salari de 1.300 euros. Treballaràs per 875 en un centre amb la responsabilitat que això comporta tindre una formació, perquè si vols entrar-hi tens que tindre el cicle mitjà d'atenció sociosanitària. Mm. Clar, la gent no es queda al sector. De fet, hi ha una claríssima marxa de personal, és a dir, marxen de la dependència al sector de la discapacitat, que està una miqueta millor, no gaire, perquè la situació és la mateixa, 10 anys de tarifes congelades. També aquest sector, el sector de la discapacitat intel·lectual, la gent marxa després a la sanitat privada, de la sanitat privada marxen a la pública i els que no, doncs ja marxen fora d'Espanya, no? Mm. Aquesta és la realitat que vivim des del sindicat, des de la UGT, perquè ho veiem, no? Com la gent va marxant dels sectors.
Com justifica l'administració de la Generalitat la congelació de tarifes des de fa 10 anys? És a dir, com expliquen que en els darrers 10 anys no s'hagi augmentat la dotació, el sou, el que correspon a cada treballador d'aquest sector?
Clar, com a primera oportunitat, diguem-ne, van dir que era, bueno, el tema de la crisi, no? A partir de l'any 2007, una miqueta tenien aquí l'excusa per dir que no. Després, tot i que la situació ha millorat, la pròrroga dels pressupostos. I nosaltres el que li hem manifestat a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família és que el problema ja no és només de la Conselleria. El problema és de país, perquè al final penseu que ara mateix tenim 1,5 milions de persones majors de 65 anys. Mm-hmm. En 30 anys es duplicarà, arribarem als 3 milions de persones. Seran serveis que necessitaran, per tant, més professionals en el sector.
Sí.
Si no n'hi ha ara, com es duplicarà aquestes plantilles? És un problema que des de l'administració tenen que enfocar i que tenen que posar-se les piles, perquè tindran un problema i molt greu d'atenció.
I no se'ls veu amb voluntat, o sí? És a dir...
No, la voluntat...
La voluntat es demostra actuant. És a dir, jo puc dir-te, escolta, és que... Bueno, faré el que sigui per vosaltres, però si quan arriba el moment de fer alguna cosa no la faig, és evident que les meves paraules queden en sac buit.
Doncs totalment d'acord. La sensació és de que sí, ens escolten, com que nosaltres també sempre manifestem la nostra voluntat de negociar. Nosaltres havíem proposat un acord, fins i tot, entenent, per aplicar aquests increments en pressupostos d'anys vinents, de fer fins i tot un acord a 3 o 4 anys vista, però la realitat és que l'única cosa que ens han ofert és una equiparació en el grau de les persones que estan, dels usuaris que estan al centre. I això és molt, molt insuficient, perquè a més aquest increment només afectaria gairebé a la meitat de les tarifes que hi ha en realitat als centres, que és el grau 2 de dependència, no? O sigui, ni això és suficient ni afecta a totes les tarifes que reben les entitats, no? Uh-huh. I la situació de les entitats ja comença a ser insostenible. Clar, l'atenció a l'usuari al final repercuteix. Quan no troben gent perquè truquen algú i ningú dona resposta, al final, quan no hi ha aquests professionals, el que fa és repartir els avis entre la resta de professionals.
Clar.
I moltes vegades pensa que hi ha 12, 14 i 16 avis per cada gerocultor. Això és una bestialitat. Sí. A més, el govern encara no ha tret un decret de mides flexibilitzadores en què permetia a les entitats aplicar un augment de ràtios, és a dir, més usuaris per professionals, d'un 8%. Que aquesta era una de les mides que fins i tot no és que no s'incrementés, sinó que hi havia sigut una retallada en el sector.
Ja. És a dir, que la situació és certament insostenible, poc explicable, i que avui ha estat, no sé si el primer avís dels que poden venir al llarg dels propers mesos.
Està clar que durant els propers mesos farem mobilitzacions. Ja no podem aguantar més la situació, estem en una situació límit i de col·lapse al sector d'atenció a les persones. O es millora el sector o el sector sortirem al carrer. Tenim un problema en aquest sector, que és que moltes vegades quan demanem fer algun tipus de mobilització, els serveis mínims passa que, clar, són com un diumenge. Un diumenge en un servei residencial d'atenció a la gent gran és el mateix que un dimarts o un dimecres, no?
Sí.
però començarem a fer mobilitzacions. El millor que és que la farem en conjunt també amb les entitats, perquè entenem que no poden donar resposta. I, a més, un tema que volia l'administració, que era fer un conveni col·lectiu a nivell de Catalunya, nosaltres, com a UGT, com a sector majoritari, no seurem fins que hi hagin els recursos que portin a una negociació en què les condicions laborals dels professionals millorin. Un sector, a més, que diria, a més, que avui els hi hem comunicat, un sector feminitzat. Pensa que les dones en aquest sector són gairebé el 98% dels treballadors. Moltes d'elles monoparentals, és a dir, amb fills a càrrec. Cobrant no arriba als 900 euros, com pot viure una persona així amb aquests ingressos a Barcelona? Moltes d'elles acudeixen als serveis socials per demanar per poder arribar a final de mes i, com que són treballadors en actiu, tampoc reben del mateix departament les ajudes socials per poder moltes vegades sobreviure. Perquè això que t'estic dient, aquest salari és a jornada completa.
Ja, ja.
O sigui, imagina't les jornades parcials de 400 o 500 euros que cobren. Una brutalitat. No. Les dades són clares, contundents, i algú del govern deveria posar-se a les piles i fer alguna cosa al respecte.
Doncs esperem que la facin, sobretot perquè el sector de la gent gran és un sector que cada cop demanda de més personal qualificat, que cada cop tenim més gent gran que arriba amb condicions en aquesta etapa de la seva vida i que aquest ha de ser un sector dinàmic i ric que ens ajudi a vetllar per aquells que ens han donat ja bona part de la seva energia. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat, Javier. Estarem al cas del que aneu fent i ens anirem fent ressò. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció, per deixar-nos explicar el conflicte que tenim i fins una altra.
Gràcies, Javier. Fins una altra.
Gràcies a tu. Bona tarda.
A reveure. Bona tarda. Doncs, parlant de gent gran, arribem a gairebé les 5 en punt de la tarda. Una gent que hauríem de cuidar, segurament, i vetllar per ells molt més del que socialment fem.
Segueix la llum del far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sense nom, ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port, l'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant, pots fer un pas cap endavant, res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant. Ara els cors són plens d'estels que escapen, sovint l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent les places, les paraules volen el seu pas. Pots quedar-te aquí esperant, pots seguir també lluitant, sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cercle
Ràdio L'Escala.
La xarxa.